millor Crepúsculo, animant-nos en aquest tema a treure el robot que portem a dins, el Crepus, un ídol d'aquest programa, que també ho deu ser d'en Dani Ausente. Dani, què tal?
Tant, sí, sí.
Per què ens has triat avui aquesta cançó per començar?
Bueno, perquè l'Albert Montell ens ha, no ha tret el robot que té dins, sinó que ha tret un robot que tenia una mica amagat o que estava allà guardat esperant la seva ocasió, que és el Carlitos Fax.
Aquest personatge em sona de fa ja bastants anys, que
exacte,
sortia en una revista que no existeix.
Fa 12 anys o així.
12 anys ja.
Sí, sí.
Una revista que es deia Mr. K.
Ah, exacte. I, com indica el nom, el Carlitos Fax, a més d'un robot, és un fax, i del segle 31, que era el fax del diari a la veu d'Andròmeda, o serà, si parlem del segle 31, és en el futur, i que estava engrescat pel lloc on treballava i que volia ser periodista.
És un personatge que sortia, com dèiem, en aquesta revista fa uns quants anys i que ara s'ha recopilat en un volum íntegre que tenim aquí sobre.
Exacte. I he de dir que és una lectura ideal per aquestes èpoques. És bastant refrescant i realment és... No... molt divertit, no?
No sé si és un personatge que va quedar una mica amagat perquè la revista no va durar gaire temps.
Un any i pico, no va durar gaire més. I com ara es parla tant de l'steampunk, que és la ciència-ficció amb màquines de vapor, o de retrofuturisme, li vaig preguntar a l'Albert si això d'un fax al segle 31 pertanyia a alguna d'aquestes dues corrents.
Això és, bàsicament, no pensar bé les coses. Però pues, en aquella època encara hi havia un fax i em va fer gràcia posar que era el fax de l'oficina que volia ser periodista. Una de les coses que va passar és que molts lectors joves de la revista no sabien pràcticament el que era un fax. Però sí que és veritat que en el seu moment em va semblar molt graciós i molt així, molt idiota, pum, fer que fos un fax en el segle 30 i igual no tenia cap sentit.
El Carlitos Fax, que sortia en una revista que des de la redacció del Jueves van preparar per un públic juvenil i infantil.
Exacte.
Tot i que el personatge, òbviament, és un fax i els nens i joves, de fet jo, tampoc mai n'havien fet servir cap.
Sí, de fet és un còmic que funciona amb... Jo sóc lector adult i dius, vale, per nens poder no, per joves sí, a veure, però funciona molt bé com, si no ho saps, no te n'adones, no? I conyes sobre el nom a banda, és que el Carlitos Fax mereixia ser recuperat i una bona prova d'això és comprovar l'estima que té l'Albert Montell pel seu personatge.
Doncs sí, el Carlitos Fax és dels pocs TVOs que firmaria tranquil·lament. N'hi ha altres que per circumstàncies o perquè al final l'un és molt autocrític i tal, doncs fa més pel recuperar, però aquest concretament té just el to que li volia donar en el seu moment. Va ser una cosa que em vaig divertir molt fent-la i la veritat és que em sabia molt de greu que no estigués editada en tomo i la veritat és que haver-me sigut una alegria enorme.
1, 2, 3, 4...
Doncs aquest volum que s'acaba de publicar el treu l'editorial Caramba, aquesta editorial que sempre tenen molt bon ull a l'hora de publicar còmics. I seguim ara amb robots, ara amb aquest tema dels Fanta.
Sí, perquè una de les coses que fa que el còmic sigui molt bo és que el seu autor s'ho passés molt bé dibuixant-ho. I amb Carlitos Fax, l'Albert Montells podia fer el que li agrada. Ciència-ficció esbuixarrada.
Doncs sí, de fet, jo sempre he sigut un gran fan de la ciència-ficció i especialment de la ciència-ficció retro. I és un univers que tant estèticament resulta un lloc molt, molt agradable i molt divertit de dibuixar i que m'hi sento com a casa. És un tipus d'escenari que et permet fer històries, no?, amb idees molt boges, no? I a mi inventar-te altres dimensions, inventar-te viatges temporals, tens obert un terreny que, a més, per un lector de ciència-ficció habitual com jo, doncs, és superagraït, no?
De fet, jo, l'Albert Montells, exdirector del Jueves, jo li coneixia la seva faceta de les pàgines de Para ti que eres joven, pàgines d'actualitat, i fins que no vaig veure el Carlitos Fax i també aquest webcòmic que es diu Univers, es
sí.
diu, vaig dir, ostres, si aquest tio, el seu rotllo és la ciència-ficció i és una cosa que té bastant per la mà, també.
Exacte, exacte. I, de fet, no és que s'ho passés molt bé dibuixant el Carlitos Fax, sinó que és que en aquell moment ho necessitava.
Jo venia de fer, just abans d'entrar el Jueves, l'últim que havia fet era un còmic de ciència-ficció que es deia Calavera Lunar, que va tenir molt èxit i molt bona acollida, però després em vaig ficar el Jueves i em vaig posar a fer actualitat pura i dura, no? I jo crec que es nota que estava una mica esgotat en aquell moment ja de fer coses de la vida real i tenir unes ganes de marxar a l'espai increïbles.
I per acabar d'arrodonir-ho, Carlitos Fax també connecta amb una altra de les debilitats de l'Albert.
Me l'estimo molt perquè connecta amb el tipus de TVOs que llegia jo quan tenia 10 anys, que eren el Super López, eren els TVOs aquells de Bruguera, de la nova Bruguera dels anys 80, i una mica era per on volia tirar.
Le dije quedamos a las 10 y se presentó a las 11. Le dije que no me pisara los pies bailando y gritando en un club de modé.
Per tant, tant, això és una mescla de TV o clàssic de Bruguera, més el rotllo més modern del jueves, més Futurama, és una mica de tot.
Exacte, molt Futurama, és, sí? Sí, sí. A més de ciència-ficció i de TV o de Bruguera, hi ha una altra tradició a la qual pertany el Carlitos Fax, i és la dels personatges periodistes.
Com el Tintín.
Exacte, però és que n'hi ha un grapat, de personatges que són periodistes al còmic, des del reportero Tribulete, Spiderman, Peter Parker, que és fotògraf...
El Superman, també és periodista.
Superman, ja, però, l'amic del Superman, el...
El fantàstic, l'amic de l'Espirú, és periodista o no?
També, també, sí, exacte. Però hi ha molts, Comences a buscar i surten mogollon.
Imagino que l'ofici de periodista és molt de TVO. És un ofici que es dona molt a la ficció, bàsicament perquè a un periodista li passa de tot, no? I cada episodi pots fer que segueixi un cas i un altre. I jo una mica sí que volia donar aquesta idea de que les notícies que surten al diari rarament es corresponen amb la realitat, no?
Hi ha un punt de crítica aquí, també, o què?
Sí, també, també. I, de fet... Normalment totes les historietes acaben amb un diari que reflexa com tot el que ha succeït, no? Ha quedat plasmat a la primera plana i poques vegades té a veure amb el que ha passat realment, no? I tot i que en aquest cas la ficció supera la realitat, és curiós que la majoria dels personatges que tenen la professió de periodista en el còmic, o sigui, és com bastant genèric, són treballadors bastant precaris, i això sí que s'apropa a la realitat.
El del precari no havia pensat, que al final el protagonista brugueria no sempre és un perdedor, no? Un loser. En aquest cas ell es compara sempre amb un periodista superestrella que hi ha al diari, que és el Flash Norton, i ell és un perdedor no tant perquè jo en aquella època, que encara potser no havia començat la precarietat d'aquesta tan extrema dels periodistes, sinó perquè el protagonista havia de ser un perdedor, perquè són més divertits i fan més riure i els hi passen coses més idiotes. 10,700 days we've been accident free. Practice my confident face. My parts depending on me.
Working hours fill the day. Jonathan Coulton és el que sentim ara.
Exacte, i és que la recuperació de Carlitos Fax no és l'única bona notícia d'aquests dies relacionada amb l'Albert Monteys. Hi ha més i potents. Una té a veure precisament amb Jonathan Coulton, el músic que sentim. El nou àlbum de Jonathan Coulton, Solid State, va acompanyat d'una novel·la gràfica amb guió de Matt Fraction i dibuixos de l'Albert Monteys.
El guionista Matt Fraction és conegut, aquest?
Sí, sí, és el guionista, per exemple, d'Ojo d'Halcón. És un dels millors guionistes de còmics de superherois que hi ha ara, d'aquesta vessant una mica rupturista, no?, que hi ha hagut. I de moment només el còmic, el Solid State, la novel·la gràfica, es pot aconseguir de moment només amb el disc, però el juliol ja es podrà comprar per separat als Estats Units.
Em va contactar el Matt Fraction, que és un guionista nord-americà que estava preparant un projecte de novel·la gràfica adaptant un disco d'un músic que es diu Jonathan Coulton, i ha sigut molt divertit, i a més ha sigut el meu primer peu així a Estats Units, a part de Universe. Ha sigut la primera vegada que em converteixo en una espècie de professional, no? I confiem que l'any que ve, si no l'altre, surti en castellà també, o sigui que està tot previst.
Clar, perquè aquí el que molts segurament ens preguntem és si l'Albert Monteys, quan va marxar del jueves, va fundar Orgullo y Satisfacción i després van tancar, com ens van explicar aquí, bé, que seguirà durant tot aquest any, però que després tancaven, quin futur té? O sigui, home, veig que té coses a fer.
Exacte, té diversos projectes amb els Estats Units, de fet, ara ho sentirem, i està fent Univers que està funcionant molt bé. I hi haurà més coses després de sortir aquest còmic, que ja està fet, no? I és que l'Albert ha entrat molt fort al còmic nord-americà, perquè precisament el Universe, que es publica en català, castellà i anglès, i que és un còmic digital, és un dels nominats al que es consideren els premis més importants de còmic als Estats Units, els Premis Eisner, que s'entreguen a finals de juliol a la Comic-Con de San Diego.
El Universe fa temps que es publica, no? Perquè me recordo que el primer va sortir ja fa bastant.
Sí, any i mig.
Jo diria... Porta uns quants capítols.
Exacte, van pel número 5, si no estic equivocat. A més de felicitar-ho i de felicitar l'Albert i deixar-li molta sort als Premis Eisner, vaig voler saber com ho porta, si pot dormir o es desveia pensant en una piscina de dòlars com la del tiet de l'Anna McDonald.
La nominació ha estat molt bé i m'ha emocionat moltíssim, i a més ja ha servit no per fer-me milionari, perquè si volés ser milionari no faria TVOs, però sí que ha servit perquè es venguessin més còmics digitals dels que faig i perquè des dels Estats Units algú m'hagi contactat, amb la qual ja la nominació està super amortitzada. No aniré a San Diego aquest any, a veure si me'l donen o no, perquè em fa pànic pujar a recollir un premi i haver-lo d'agrair en anglès.
Doncs almenys la seva única por de l'Albert Monteys és la de guanyar-lo. Al juliol, doncs, d'aquí no gaire sabrem si s'endú aquest premi Eisner. De moment està a llibreries aquest volum recopilatori de Carlitos Fax, el personatge recuperat de fa 10 anys ja, que publica l'editorial Caramba. Dani, ho sento, ens veiem la setmana que ve.
I, molt bé.
Que vagi bé. Adéu. Adéu.
Informació normal i tornem.